3 minuts i mig per sobre de 2:15 del matí. Aquest dijous té lloc el Dia Mundial de l'Hemofília, una malaltia que afecta 3.000 persones a l'estat espanyol. La xifra, potser més preocupant, és que de les 400.000 persones diagnosticades arreu del món, només un 25% reben el tractament correcte. Aquesta malaltia realment dificulta el dia a dia de les persones que la pateixen i fa que qualsevol petit accident no sigui precisament petit. Volem saber més sobre aquesta malaltia, per això tenim en comunicació el cap del Servei de Banc de Sang i Teixits de l'IDC Salut, Hospital General de Catalunya, el doctor Ramon Salinas. Doctor Salinas, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per atendre'ns a aquestes hores al Sant Cugat a fons.
A vosaltres.
El primer de tot, aquestes xifres preocupen. Només un de cada quatre malalts d'hemofília tenen un tractament correcte. Com és que costa tant buscar un tractament adequat?
És un tractament difícil, és un tractament que durant molt de temps va tenir de ser per donació de plasma de persones, i actualment són tractaments que es fan a través de biologia molecular, i és complex, és francament complex.
Si no es fa un bon tractament, quines conseqüències pot tenir pel malalt d'hemofília?
El tractament al malalt amb hemofília té de rebre tractament a aquells que tenen la malaltia instaurada i greu des de ben petitets, no? Si no és així, poden aparèixer hemorràgies en qualsevol part de l'organisme durant tota la vida, no? I alguna d'elles poden ser o molt invalidants si afecten a les articulacions, o poden ser realment greus si poden afectar el cervell.
Perquè trobem, si no vaig errat, tres tipus d'hemofília. En quin moment es poden diagnosticar aquest grau d'hemofília?
Hi ha dos grans malalties de l'hemofília. Hi ha l'hemofília A, sí, i l'hemofília B. Uh-huh. Aquesta hemofília estan lligades a diferents factors, el factor 8 i el factor 9. Dins de cada una d'aquestes, depenent de la tassa de factor que tingui cada persona, hi ha tres graus de gravetat. Greu, moderada i lleu. I aquestes són els esquemes, no? Qualsevol persona tindria de factor 8 al voltant d'un 80-70%, i algunes persones tenen o menys d'un 1%, o entre un 1 i un 1%, o més del 5%. I això és el que marca la gravetat de la malaltia.
Clar, perquè la gravetat, diguem, si no es tracta d'una forma correcta, si una hemofília, diguem, és més lleu, podria convertir-se en greu, o no depèn del tipus de tractament que es faci?
No depèn del tipus de tractament que es faci. La malaltia és una malaltia hereditària que va lligada al cromosoma X, per tant, és una malaltia que bàsicament transmeten les dones i pateixen els homes. Uh-huh. Aquest és un esquema rellevant.
Sí, sí, sí.
I que cada família tindrà una gravetat de malaltia en base a la tassa de factor que tingui aquella família.
Mm. Clar, és hereditària, però fins a quin punt un nadó que neixi té números de patir aquesta malaltia? Passen al 100% dels casos, per exemple, una mare que transmet aquest cromosoma, li transmet sempre al seu fill? O...
No. La dona té dos cromosomes X, mm-hmm, per tant pot ser que transmeti el cromosoma malalt o no. Mm. És a dir, si la dona transmet el cromosoma que està sa, doncs llavors aquell nen no tindrà cap malaltia. Mm. En canvi, si transmet el cromosoma que té la hemofília, necessàriament patirà la malaltia.
Ah. Doctor Salinas, la hemofília, estem lluny o estem a prop de trobar una cura? Si és que és possible trobar una cura per la hemofília?
Estem lluny encara. Mm. S'han fet estudis d'enginyeria genètica, allò que agafes un virus, injectes una miqueta de virus per poder fabricar la proteïna que genera aquest factor 8 o 9. Mm-hmm. S'han fet alguns experiments al món, però encara estem lluny de poder dir som capaços de crear aquest factor 8 o aquest factor 9. Sí que tenim tractaments substitutius, però els tractaments substitutius és això, substitutius.
Mm-hmm. Clar, ara mateix, mira, per exemple, quan em preparava aquesta entrevista trobava que hi havia molts pocs laboratoris que treballen en la lluita contra aquesta malaltia. De fet, només havia trobat un a l'estat espanyol, que és Pfizer, que subministra factors coagulants a 58 països. No està massa concentrades les línies d'investigació, potser només en aquest laboratori?
No, n'hi ha diferents laboratoris que es dediquen a investigar amb el món, i hi ha unitats d'hemofília a diferents hospitals, i hi ha moltíssima gent que està treballant amb això i que s'està dedicant, no? Però malgrat això, és complicat, perquè és trobar una seqüència de proteïnes que tu puguis implantar amb un cos i que el nostre cos les pugui fabricar, i això avui per avui encara és complexa.
Exacte. Ara mateix, més enllà de... Clar, són les línies d'investigació que estan obertes, però de tota manera el fet que, no sé com ho valorarà vostè, però 400.000 persones arreu del món, és una malaltia, diguem, més aviat minoritària.
Sí, sí, sí. És una malaltia minoritària. És el que se'n diu una malaltia rara, no? Perquè donem xifres d'aquí, de casa, no? És una de cada 10.000 nadons que neixen tindrà una hemofília. Dius, home, clar, són poquets, sí, sí, però és que si tu ets d'aquests nens, pues, tens marcada la vida, no? Perquè són nens que ja de petitets si es donen un... Si parlem de la malaltia severa, de la malaltia greu, si es donen un copet amb els barrots del llitet de baranes, pues els hi poden aparèixer blaus. I són nens que no podran jugar mai a futbol ni a bàsquet. I, clar, aquestes coses són rellevants en la vida de les criatures, no?
Exacte, això pel que fa als infants, clar, però és potser el gran dubte. Quan parlem de l'hemofília, el que podem saber és que són persones que tenen dificultats a l'hora de coagular, però realment quines dificultats tenen en el seu dia a dia aquestes persones que pateixen aquesta malaltia?
Bàsicament els problemes venen relacionats per les seqüeles que poden haver tingut a nivell articular, no? Perquè són persones que amb petits cops els apareixen grans hemorràgies. És, si tu no tens una massa muscular molt potent i no tens unes articulacions molt ben posades, pues a la llarga sí que pots tindre alguns problemes. De cara a la vida diària, pues la vida diària és com qualsevol altra persona, no? Sempre i quan no tinguis un problema, no? Clar, si nosaltres pensem que quan surt una miqueta de sang, si ens veiem, un hematoma a la pell, veiem que allò es va posant de diferents colors, doncs imaginem-nos això a l'engròs. Ostres, això és rellevant. I clar, quan tu t'imagines un hematoma d'aquests, si has tingut un hematoma gran, després et queden unes taques. Aquestes taques del ferro o calcificacions que es van fent, no? I si això va passant dins de l'articulació, necessàriament a la llarga, doncs poden haver-hi problemes amb aquestes articulacions que es fan malbé.
Exacte, potser aquest seria un dels problemes que finalment a llarg termini podrien dificultar més el dia a dia, que és aquest deteriorament de les articulacions. I també han comentat abans que també pot afectar el cervell, per exemple, aquesta malaltia.
Clar, són dos hemorràgies, hi ha dos tipus d'hemorràgies que són vitals, no? El cervell i la faringe, perquè clar, perquè et pots ofegar. Si passa això, la persona amb hemofília ràpidament té d'anar cap a l'hospital, no? I són persones que, aviam, tenen d'anar al dentista, tenen de cuidar-se molt bé la boca, però no poden fer una neteja dental com la faria qualsevol altra, perquè ho tens de preparar, tot això. Perquè un petit sagnat per algú és un gran sagnat per un malalt amb una hemofília.
Clar, exacte. Per exemple, si una persona amb hemofília ha de ser operada, ha de passar pel quiròfan, això també dificulta molt la tasca dels metges?
Sí, s'intenta sempre fer-ho a grans hospitals de referència. N'hi ha diversos hospitals a Catalunya que es dediquen específicament a tractar els pacients hemofílics, i sempre tens de tractar prèviament amb factor 8 o amb factor 9, amb el que ells necessitin per poder tindre una bona tassa de factor. Se'n diuen tasses hemostàtiques, no? La tassa de factor que tens necessària per no tindre una hemorràgia.
Avui és el Dia Mundial de l'Hemofília, ja ho hem dit, una malaltia que afecta 3.000 persones a l'estat espanyol, 400.000 arreu del món, una malaltia rara, però no per això desconeguda, afortunadament. N'hem parlat avui, hem sortit de dubtes amb alguns aspectes que no teníem massa clars amb el doctor Ramon Salinas, és el cap del servei del Banc de Sang i Teixits de l'IDC Salut, Hospital General de Catalunya. Doctor Salinas, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, i fins la propera.
A vosaltres, encantats, i bon dia.
Bon dia.
I fins la propera.
Fins la propera, adéu.
Adéu.